Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
En marxa la primera fase de l'operació sortida de Setmana Santa. Des d'avui fins dijous que ve, Trànsit espera que prop de 450.000 vehicles surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona. Montse Manent.
L'operació sortida s'ha vist complicada aquesta tarda per una marxa lenta a la C31 i la C32 per protestar per l'increment del peatge entre Cubelles i Sitges. La presidenta del Consell Comarcal del Garraf, Glòria García, considera la manca de bonificacions un greuge comparatiu amb altres punts del territori.
Nosaltres considerem que és un greuge. Els túnels del Cadí tenen bonificacions específiques per a la gent del territori perquè la seva via alternativa, que és la Collada de Tosses, doncs és bastant més bona que les nostres costes del Garraf o que la C31, que és un carrer ample. Llavors, com que considerem que no tenim alternativa, reclamem també bonificacions específiques per a la gent del territori.
Les nevades dels darrers dies permeten l'allargament de la temporada d'esquí i la reobertura de pistes aquesta Setmana Santa.
És el cas de les instal·lacions de Tuixet l'Avança, a l'Alt Urgell, a les quals a partir de demà s'hi sumarà la de Vallter 2000, al Ripollès.
Ràdio Ripoll, Xavi Pujol.
Amb l'estació oberta, l'afluència de visitants a la vall de Camprodon pot ser més important aquests dies festius, circumstància que li pot anar molt bé al sector de l'hostaleria i la restauració de la zona.
Jo crec que és una molt bona notícia per la comarca i també, en definitiva, per tota la vall de Camprodon, per tot el tema de turisme, realment és una bona expectativa i un esperem que tinguem, si no tan bona, igual com la de l'any passat.
Els sindicats de l'educació aniran a la vaga el 16 de maig a primària i secundària per recuperar les condicions laborals anteriors a les retallades de 2010.
La vaga l'han convocat els principals sindicats del sector i les intersindicals IAC i CSC reclamen retornar a l'horari lectiu anterior a les retallades 23 hores a primària i 18 a secundària.
La direcció de Nissan presentarà un expedient de regulació d'ocupació per a 600 treballadors de les plantes de la Zona Franca de Barcelona i Montcada i Reixac, al Vallès Occidental.
La decisió s'ha pres després que hagin fracassat les negociacions amb els sindicats. L'automobilística assegura que l'ajustament és imprescindible per millorar la competitivitat dels centres de treball.
Els experts alerten del mal estat dels boscos del Maresme, fruit de la sequera, i els efectes de les plagues d'insectes o fongs, com el tumicus.
Una gran part de la superfície és massa forestal morta, que caldrà retirar ara, abans no arribi l'estiu, per evitar incendis.
Ràdio Calella, Dolors Lliuri.
Una important superfície de la zona boscosa del Maresme està morta, sobretot exemplars de pi pinyoner per culpa de la sequera i l'impacte del tumicus. Ho ha explicat el tècnic forestal Oriol Bassa, que és membre de l'ADF del Maresme.
Tenim molts boscos que estan continuant i molt de arbrat mort, sobretot pins, a causa d'aquesta sequera i d'aquest insecte autòcton que mata els pins dèbils, que es diu tumicus.
Nou projecte per ampliar el Mas Miró de Mont-roig del Camp, la casa d'estiueig de Joan Miró.
A final d'any o principi del que ve començarà la segona fase de remodelació de l'espai que permetrà ampliar la zona de visites.
La nova ràdio, David Fernández.
Rehabilitar una part de l'interior de la casa que ara està tancada al públic i col·locar-hi un ascensor. Una actuació pressupostada en 220.000 euros que assumirà la mateixa fundació amb l'ajuda d'una subvenció del govern de 61.000 euros. Helena Juncosa és la presidenta de la Fundació Mas Miró.
Anirà una mica en funció de la redacció del projecte i sobretot no ha de interferir en les visites.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Manuel Álvarez, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Avui, a diferència de les darreres jornades, la tarda queda plenament assolellada, només algun núvol d'evolució diurna cap a les muntanyes del nord-est, sobretot l'àrea del Montseny. De fet, al llarg de les pròximes hores, sobretot a partir del vespre, podria aparèixer algun interval de núvol baix a punts del litoral i prelitoral central. Pel que fa a la temperatura, valors propers als 20 graus a punts de Ponent, també del Ter Sud i fins i tot també a zones de l'Empordà. Bufa la tramuntana en aquell sector amb alguna ratxa molt forta al nord del Cap de Creus i també tenim una miqueta de mestral entre el nord del Delta de l'Ebre i sud del Cap de Salou. De cara a demà tindrem una jornada que tornarà a ser assolellada en general, amb algun núvol d'evolució diurna al centre del dia i alguns intervals de núvols baixos tant a primera hora del matí com al final de la jornada a zones de la Catalunya central, prelitoral central i litoral central, però que minvarien molt ràpidament. La temperatura quedarà semblant una miqueta més alta, així doncs tornaran a superar-se els 20 graus a molts punts de la meitat sud, també a la zona de l'Empordà, amb el vent que encara bufarà amb alguna ratxa forta, sobretot la tramuntana al nord de l'Empordà. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Ja no et poses aquell jersei? Regala'l i fes-lo nou de nou. Ja no fas servir el tocador? Venta'l i fes-lo nou de nou. Ja no funciona el frigorífic? Repara'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
Notícies en xarxa. La realitat de més a prop.
En marxa la primera fase de l'operació sortida de Setmana Santa, que ha arrencat a les 3 de la tarda. Es tracta de la primera onada d'un dispositiu especial de trànsit que comença avui amb les vacances escolars, però que s'allargarà fins la setmana que ve. De fet, s'espera que des d'avui i fins dijous que ve, prop de 450.000 vehicles surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona.
En el transcurs d'aquest cap de setmana, arreu de Catalunya hi haurà desplegats un miler d'agents dels Mossos d'Esquadra que vetllaran per garantir la seguretat viària. S'instal·laran 800 controls de drogues i alcohol, així com també per vigilar infraccions comeses per distraccions, especialment per l'ús del telèfon mòbil o per excés de velocitat. El Servei Català de Trànsit demana màxima prudència, ja que des de principi d'any 38 persones han mort en accidents a la carretera. Temen que aquesta xifra vagi a l'alça durant els propers dies perquè la Setmana Santa és un dels períodes de l'any amb més mobilitat a la xarxa viària.
Coneguem, doncs, quina és ara mateix la situació a les carreteres. Connectem amb el Servei Català del Trànsit. Helena López, bona tarda.
Hola, bona tarda. Des del Servei Català de Trànsit, a aquesta hora veiem per càmeres alguns trams de lentitud i aturades a vies properes a l'àrea metropolitana. Destaquem la B23, on un accident ha complicat el trànsit, provocant cues d'uns 4 quilòmetres entre Sant Joan d'Espí i Esplugues per accedir a l'Avinguda Diagonal. També dificultats en aquests moments a l'autopista P7, on hi ha retencions entre Sant Cugat i Barberà en direcció Girona, i a banda hi ha aturades a la C58 a Sant Quirze en direcció sud, també a Terrassa en direcció Manresa, a la C60 Argentona en direcció Mataró i a la Ronda de Dalt en el tram comprès entre Sarrià i Roquetes en sentit Trinitat. Per últim, destaquem un accident que afecta la C65 a Llambilles, al Gironès, i que obliga a circular en pas alternatiu i provoca retencions un quilòmetre en els dos sentits. Això és tot. Bona tarda.
Doncs aquest gruix de vehicles a les vies catalanes hi hem d'afegir una dificultat més, i és que des de les 6 de la tarda una marxa lenta dificulta la circulació a la C31 i la C32. Es tracta d'una protesta convocada per la plataforma Pacte del Penedès Marítim en contra de l'increment del peatge i que es du a terme entre Cubelles i Sitges. Anem-hi en directe a Canal Blau. Xavi Martínez, bona tarda.
Bona tarda, doncs ens trobem en el tram final d'aquesta marxa lenta per la C31 i la C32, que ha sortit des de Cubelles des de la tarda i fins a la Masia en Cabanyes, fins a Vilanova i la Geltrú, una marxa lenta en què està capçalada per representants polítics, socials i econòmics, però sobretot pels veïns, en definitiva, del Baix Penedès i el Garraf, que denuncien no tenir vies alternatives per moure's, per arribar, per exemple, fins a Barcelona, i és que ara mateix han de fer front als peatges abusius, diuen, de la C32. Demanen des del territori, sobretot, la gratuïtat del tram entre el Vendrell i Cubelles i una reducció per residents de la barrera de Vallcarca. Escoltem a Glòria García, presidenta del Consell Comarcal del Garraf, i a Sònia Mirambell, portaveu de la coordinadora de Calafell, explicant-nos els problemes que pateixen a diari.
Considerem que és un greuge. Els túnels del Cadí tenen bonificacions específiques per a gent del territori perquè la seva via alternativa, que és la Collada de Tossos, doncs és bastant més bona que les nostres costes del Garraf o que la C31, que és un carrer ample. Llavors, com que considerem que no tenim alternativa, reclamem també bonificacions específiques per a la gent del territori.
Ens dificulta qualsevol creixement, tant a nivell d'empresa, ens dificulta la conciliació familiar, triguem una hora i mitja o dues a qualsevol desplaçament cap a Barcelona.
La recent reunió amb el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, no va acabar de convèncer el territori, i és per això que s'han posat mans a l'obra amb aquesta primera acció dels membres del Pacte del Penedès Marítim.
Doncs gràcies, Xavier Martínez, per aquesta darrera hora des de Canal Blau. I un dels destins més buscats, sens dubte, aquesta Setmana Santa serà l'alta muntanya. Les nevades dels darrers dies han permès allargar la temporada d'esquí i fins i tot reobrir pistes. És el cas de les instal·lacions de Tuixén-l'Avança, a l'Alt Urgell, a les quals a partir de demà s'hi sumaran les de Vallter 2000, al Ripollès. Ràdio Ripoll, Xavi Pujol.
Les últimes precipitacions en forma de neu han deixat gruixos suficients per poder obrir parcialment l'estació. El que s'ha confirmat és que s'estableix per aquest període l'horari de primavera, de les 8 del matí a les 3 de la tarda. El preu del forfet serà més econòmic i anirà en funció del domini esquiable que es pugui oferir. Amb l'estació oberta, l'afluència de visitants a la vall de Camprodon pot ser més important aquests dies festius, circumstància que li pot anar molt bé al sector de l'hostaleria i la restauració de la zona.
Crec que és una molt bona notícia per la comarca i també, en definitiva, per tota la vall de Camprodon. Per tot el tema de turisme, realment és una bona expectativa i crec que podrien ser molt semblants. També és veritat que hi havia hagut alguna baixa de reserves, la mancança de la neu que hi havia, però ara esperant que ha determinat per l'autoritat de la Generalitat juntament amb l'Ajuntament de Set Cases, esperem que això es pugui reactivar i que tinguem, si no tan bona, igual com la de l'any passat.
L'estació Set Casina va tancar el 31 de març degut a la manca de neu i al fet de no poder garantir unes condicions mínimes als usuaris.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
El sector de l'educació pública torna a la vaga. Els sindicats han anunciat una aturada pel proper 16 de maig a l'educació primària i secundària per recuperar les condicions laborals anteriors a les retallades de 2010.
La vaga l'han convocat els principals sindicats del sector i les intersindicals IAC i CSC. Reclamen retornar a l'horari lectiu anterior a les retallades, 23 hores a primària i 18 hores a secundària. Un horari que els sindicats estimen que suposaria la contractació de 7.000 docents i destinar 100 milions d'euros addicionals al pressupost d'educació. Com a primera mesura, registraran la petició d'una taula negociadora d'urgència amb el govern català, però si l'executiu s'hi nega, aniran a la vaga.
I mentrestant, la comunitat educativa de Sabadell ha sortit aquesta tarda al carrer per reclamar a la Generalitat la construcció urgent dels edificis de l'Escola Virolet i l'Institut Arraona de Can Llong. Mig miler de persones s'han concentrat davant els serveis territorials d'educació per dir prou als barracons. Anem fins allà. Ràdio Sabadell, Marc Serrano, bona tarda.
Bona tarda. La comunitat educativa d'aquest barri de Can Llong, a l'oest de la ciutat, ha recorregut el trajecte entre l'Ajuntament a la plaça de Sant Roc i la delegació del Departament d'Educació de la Generalitat, a la Gran Via, un trajecte que la policia municipal ha anat tallant el trànsit al seu pas. Les famílies les hi convocaven les associacions de pares, les AMPAs, de les escoles Virolet, Mas Boadella i Can Llong, i de l'Institut Can Llong a Raona, totes les del barri, amb la col·laboració de la Unió Veïnal Can Llong Castellarnau. Fa 5 anys que fan classe en barracons i exigeixen al govern celeritat en la construcció de l'Escola Virolet i de l'Institut Can Llong.
Gràcies, Marc Serrano, des de Ràdio Sabadell. Més coses. A Girona, l'Institut d'Investigació Biomèdica ha engegat un projecte per identificar els patrons pels quals es produeix l'envelliment de les persones. Treballaran amb més de 10 milions de dades recollides a partir de les proves realitzades a més d'un miler de ciutadans gironins. FM Girona, Sisu García, bona tarda.
Bona tarda. L'envelliment és un procés natural i, malauradament, irreversible per tots. Però, de fet, no tothom el de la mateixa manera ni amb la mateixa rapidesa, tant a nivell físic com biològic. D'aquesta premissa neix l'estudi Imagenoma de l'envelliment, liderat per l'IDIPG, un projecte que permetrà obtenir més de 10 milions de dades amb l'objectiu d'identificar quins són els patrons de l'envelliment de les persones. Àngel Font és director corporatiu de recerca i estratègia de la Fundació Bancària La Caixa.
Majoritàriament ara, la recerca biomèdica es fixa a estudiar la malaltia. D'alguna manera aquest estudi canvia aquesta visió i anem a estudiar la salut. Anem a entendre les condicions que ens faran més saludables i viure millor i més anys i amb qualitat.
Per ara, l'estudi ha finalitzat la primera fase del projecte, que ha consistit en reclutar un total de 1.030 voluntaris gironins majors de 50 anys que s'han sotmès a una ressonància magnètica. També s'han obtingut dades antropomètriques i biològiques. L'estudi en un futur servirà per generar coneixement i facilitar la presa de decisions per centrar la despesa sanitària en els aspectes més convenients per a la població.
Notícies en xarxa. Informació de proximitat.
La direcció de Nissan presentarà un expedient de regulació d'ocupació per a 600 treballadors de les plantes de la zona franca de Barcelona i Montcada i Reixac, al Vallès Occidental. La decisió s'ha pres després que hagin fracassat les negociacions amb els sindicats.
La direcció de Nissan ha insistit que cal retallar 600 llocs de treball amb prejubilacions i baixes incentivades. L'automobilística assegura que l'ajustament és imprescindible per millorar la competitivitat dels centres de treball de la zona franca i Montcada i poder optar així a noves adjudicacions de models que generarien ocupació. El punt de conflicte amb el comitè d'empresa, que exigeix un pla industrial a llarg termini, són les condicions d'aquestes prejubilacions. Per ara no hi ha acord entre la direcció i sindicats.
I un altre col·lectiu que pateix precarietat laboral és el de les cambreres de pis. A Tarragona, les professionals que treballen als hotels de Port Aventura no descarten tornar a mobilitzar-se aquesta temporada. Denuncien que no respecten els acords a què van arribar a finals d'any per desconvocar la vaga. Ràdio Ciutat de Tarragona, Marina Pérez.
El passat 2018, les cambreres de pis que treballen als hotels de Port Aventura van estar disposades a dur a terme una vaga per reivindicar aquesta precarietat laboral, que asseguren que pateixen. La vaga finalment no es va fer perquè es va arribar a un acord, però sí van fer concentracions davant els hotels cada divendres. Doncs ara expliquen que se'ls ha aplicat l'article 41.4 de la reforma laboral, on es reformen els drets adquirits i estan a l'expectativa de veure com evoluciona tot per prendre decisions. Així ho ha dit Esther Rodríguez, delegada de Comissions Obreres de Cambrera de Pisos.
Entonces, bueno, pues estamos a la espera de ver que realmente qué condiciones y la repercusión que tienen estas condiciones, esta modificación en las trabajadoras, bueno, pues para preparar possibles assemblees i demás i valorar-lo. No?
Per tant, no descarten tornar-se a mobilitzar, almenys dur a terme concentracions un cop per setmana.
Repassem ara altres notícies destacades del dia. Els experts alerten del mal estat dels boscos del Maresme, fruit de la sequera, i els efectes de les plagues de fongs o d'insectes com el tomicus. Una gran part de la superfície és massa forestal morta que caldrà retirar ara abans no arribi l'estiu per evitar incendis. Ràdio Calella, Dolors Lleuri.
Una important superfície de la zona boscosa del Maresme està morta, sobretot exemplars de pi pinyoner per culpa de la sequera i l'impacte del tomicus, davant el qual el territori va posar en marxa un pla d'actuació coordinat entre ajuntaments, Consell Comarcal i Diputació. Ho ha explicat el tècnic forestal Oriol Bassa, que és membre de l'ADF del Maresme.
Hem tingut el 2018, que ha sigut el segon any més plujós dels últims 100 anys que tenim dada, i per tant això és una... els boscos han recuperat una mica d'aquesta sequera persistent que portàvem acumulant diversos anys, però per altra banda tenim molts boscos que estan continuant molt d'arbrat mort, sobretot pins, a causa d'aquesta sequera i d'aquest insecte autòcton que mata els pins dèbils, que es diu tomicus.
La solució definitiva passa per adaptar els boscos del Maresme a les noves condicions climàtiques. Això significaria reduir la massa forestal i eliminar els exemplars que són menys resistents.
Palamós estrena avui l'ampliació de l'espai de vianants del centre comercial. L'objectiu és donar prioritat a les persones per potenciar l'eix comercial del Barri Vell. Per això, des d'avui entren en vigor restriccions de trànsit en determinats horaris i en funció del dia de la setmana. Ràdio Palamós, Carles Ribas, bona tarda.
Bona tarda. El sistema de tancament és una pilona automàtica, de manera que es pugui obrir pel pas del transport públic, vehicles d'emergències o veïns que tinguin garatge en aquell àmbit. Lluís Puig, alcalde de Palamós, parla del perquè d'aquest dispositiu.
Nosaltres el que volem és que en l'horari comercial, diguéssim, en l'horari de major afluència de públic a la zona centre, aquest era un punt negre del nostre municipi, i el que fem és instal·lar doncs, un mecanisme que permetrà als veïns doncs, poder-hi accedir, però la resta de persones doncs, no hi podrem accedir en aquest horari comercial.
Aquest sistema inclou senyalització horitzontal i vertical, semàfors i càmeres de control. Tot plegat per prioritzar els vianants al centre de Palamós.
La Vall de Núria acollirà el 29 i 30 d'abril el Gastro Pirineus. Són unes jornades professionals per cuiners i aprenents. Carme Ruscalleda, Carles Gaig o Ada Parellada són alguns dels xefs que participaran en xerrades o demostracions juntament amb els del Ripollès. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda. Dos dies de ponències, seminaris i degustacions a la Vall de Núria. Són per professionals, però hi ha unes 180 places per públic en general. La cuinera Ada Parellada ha reivindicat la qualitat dels productes catalans.
És una responsabilitat cabdal buscar el producte nostre, enorgullir-nos-en, treballar-lo i treure'n tot allò que en sabem treure. Perquè en sabem treure. Tenim els millors cuiners d'aquest país.
I el director de l'Agència Catalana de Turisme, David Font, vol que la gastronomia del Pirineu atregui turisme.
Volem també, com us deia, que el turista identifiqui
els Pirineus com un espai ampli, geogràfic, on la gastronomia hi té cabuda.
Un dels seminaris serà la gastronomia a peu de pistes d'esquí. Volen que s'hi pugui menjar també com a les pistes dels Alps, han dit. Les jornades costen 70.000 euros.
La popular pastisseria Nugat de Mataró i la Fundació Maresme donen el tret de sortida a la Setmana Santa d'enguany amb la seva tradicional aposta solidària, la Mona d'en Santi, una creació que aquest any va acompanyada d'una peça única. Mataró Ràdio, Marc Rodríguez, bona tarda.
Bona tarda. I és que una part dels beneficis recollits amb la venda d'aquestes mones va destinada a la Fundació. En aquesta ocasió, els nois i noies de l'entitat han pintat l'ou que acompanya la figura d'en Santi. Unes figures que a Nugat també s'han començat a vendre el primer cap de setmana d'abril. El gerent del lloc, Marc Albalate, fa una valoració positiva d'aquest inici de temporada.
Xocolata negra, xocolata llet i xocolata blanca. La blanca el que té és que per un costat els hi va a la canalla i que es pot pintar amb molta més facilitat i pot donar colors més vius, però generalment la gent acaba tendint a agafar xocolata negra en la mesura que pugui.
El Balater assegura que ja són molts els mataronins i mataronines que s'han endut alguna serp o alguna marieta cap a casa. El denominador comú de tots ells, com no, és la xocolata.
I en cultura, nou projecte per ampliar el Mas Miró de Mont-roig del Camp. Es tracta de la casa d'estiueig de Joan Miró en aquesta localitat del Baix Camp. A finals d'any o a principis del que ve començarà la segona fase de remodelació de l'espai que permetrà ampliar la zona de visites. La Nova Ràdio, David Fernández, bona tarda.
Bona tarda. Un tràmit que, si tot va bé, s'hauria de produir a finals d'aquest any o a principis del 2020, com a molt tard, i que ha de permetre rehabilitar una part de l'interior de la casa que ara està tancada al públic i col·locar-hi un ascensor. Una actuació pressupostada en 220.000 euros que assumirà la mateixa fundació amb l'ajuda d'una subvenció del govern de 61.000 euros. Elena Juncosa és la presidenta de la Fundació Mas Miró.
Anirà una mica en funció de la redacció del projecte, perquè com us dic estàvem esperant veure si la subvenció que ens arribava, i sobretot no ha de interferir en les visites. I ara a l'estiu és quan tenim més visites, llavors el que intentarem en el moment que ho fem és interferir el mínim a les visites, veurem com ho fem.
A més, la Fundació Mas Miró ha presentat algunes noves activitats que s'oferiran a partir d'ara, com visites teatralitzades o un joc d'escapisme.
Al Maresme, a Tordera, volen recuperar la història d'un torderenc il·lustre, en Pere Porter, o també conegut com a Pere Botero. L'objectiu és fer conèixer la seva llegenda entre els joves i parlar del seu vessant històric. Ràdio Tordera, Lluís Sabater.
Tordera vol seguir potenciant la recerca històrica, igual que va fer amb el redescobriment i aprofundiment biogràfic del tordarenc Prudenci Bertrana. Ara s'impulsarà la recerca sobre el personatge d'en Pere Porter, o altrament conegut com a Pere Botero. Escoltem el regidor Josep Llorenç.
Un és al voltant de la figura de Pere Botero, de Pere Porter, que a tots ens sona el nom, però que a vegades no en coneixem prou la història, i una mica en la línia del que vam fer amb l'any Bertrana, que creiem doncs, que també, tot i que no tenen res a veure, és un personatge que calia tornar a posar sobre la taula.
La voluntat és desenvolupar un projecte de recuperació històrica d'aquest personatge al llarg d'aquest 2019 i no es descarta dur a terme un projecte audiovisual en aquest mateix sentit.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. En waterpolo, el Sant Andreu s'estrena amb derrota a la final a 4 de la Copa Len femenina.
És el primer cop a la seva història que disputa la fase final d'una competició europea. Ha debutat a semifinals contra l'equip més potent, l'Horizonte de Catània. El partit ha acabat amb derrota del Sant Andreu per 8-12.
En bàsquet, a l'Alep Or, el Força Lleida visita l'Osca.
Amb l'objectiu de sumar la primera victòria de l'any a domicili i escurçar les opcions de ser el play-off. Jorge Serna no podrà comptar amb les baixes per lesió de Fernando Sierra i Massin Fal. El partit començarà aquest vespre a partir de les 9.
Uau, Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
L'equip de la capital del Segrià continua immers en aquest seguit de partits claus si volen formar part dels play-offs d'ascens a l'ACB. Aquest cop, però, contra un rival que podríem considerar de directe per aquest objectiu, i és que es troba una posició per damunt dels de negre, amb dues victòries més, les mateixes que separen els de Jorge Serna de la zona de promoció d'ascens. Un Jorge Serna que creu que l'equip arriba físicament fresc al partit d'aquest divendres.
Bien, bien. La verdad es que el equipo está, yo lo veo bastante fresco. Esta fatiga, retrasarla lo máximo posible, porque para mí es prioritario llegar a estos cuatro últimos partidos con ese punto de energía, de velocidad, de intensidad suficiente. Es que si no, no vamos a poder. O sea, si a Huesca llegamos con un punto de fatiga, es que Huesca es muy bueno y juegan a un altísimo ritmo. Entonces nosotros, en las cuestiones vinculadas al esfuerzo, a la intensidad, tal, tal, en eso tenemos que igual, al menos igualarnos.
Un Jorge Serna que aquest dijous en la roda de premsa prèvia al partit d'avui afirmava que tot i no aconseguir la victòria davant l'Osca encara podria passar de tot i matemàticament no estarien fora de la lluita pels play-offs. El partit, com dèiem, aquest mateix divendres a les 9 de la nit al Palacio Municipal de los Deportes d'Osca.
En futbol, el Girona juga gran part de les possibilitats de permanència aquesta jornada.
En el partit que es disputarà a Montilivi contra el Villarreal, els de Castelló són rivals directes en la lluita per la salvació i ara per ara es troben en zona de descens. 4 punts per sobre, però sense marge per a la relaxació. Es troben els homes d'Eusebio Sacristán.
El campionat d'Espanya de motocross a Bellpuig es presenta amb novetats en el traçat del circuit.
Se celebrarà aquest cap de setmana coincidint amb el 30è aniversari de la inauguració de la instal·lació, el 20è aniversari de l'atorgament de la categoria de circuit de Catalunya i el 50è aniversari de la creació del Motoclub Segre.
Els gòtics s'enfrontaran al Barça Blau en la gran final de la divisió d'honor catalana masculina de rugbi.
El títol a la màxima categoria del rugbi català es resoldrà aquest dissabte amb la gran final que disputaran gòtics i Barça Blau. El derbi barceloní no té un favorit clar després d'unes semifinals molt competides en què tots dos equips van saber patir per assolir els seus objectius. La gran final la podreu seguir en directe demà a les 11 del matí en streaming per la plataforma Xala i les televisions locals.
Esteu seguint l'informatiu Notícies en xarxa que fan possible Sergi Mira al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Marta Pardell a l'edició i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Descobreix la Barcelona que hi ha més enllà de la ciutat, des del mar fins als Pirineus. Gaudeix de l'oferta turística de les comarques de Barcelona. Parcs naturals, gastronomia, turisme esportiu i una arquitectura única al món. Descobreix-ho tot al web barcelonaesmolmes.cat. Diputació de Barcelona.
L. It's for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love. Is all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Two in love can make it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and you. Is for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love. Is all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Two in love can make it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and you. Love was made for me and you. love. I was made for me and you.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giner.
En marxa la primera fase de l'operació sortida de Setmana Santa. Des d'avui fins dijous que ve, Trànsit espera que prop de 450.000 vehicles surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona. Montse Manent.
L'operació sortida s'ha vist complicada aquesta tarda per una marxa lenta a la C31 i la C32 per protestar per l'increment del peatge entre Cubelles i Sitges. La presidenta del Consell Comarcal del Garraf, Glòria García, considera la manca de bonificacions un greuge comparatiu amb altres punts del territori.
Nosaltres considerem que és un greuge els túnels del Cadí. I tenen bonificacions específiques per a la gent del territori perquè la seva via alternativa, que és la Collada de Tossos, doncs és bastant més bona que les nostres costes del Garraf o que la C31, que és un carrer ample. Llavors, com que considerem que no tenim alternativa, reclamem també bonificacions específiques per a la gent del territori.
Les nevades dels darrers dies permeten l'allargament de la temporada d'esquí i la reobertura de pistes aquesta Setmana Santa.
És el cas de les instal·lacions de Tuixet l'Avança a l'Alt Urgell, a les quals a partir de demà s'hi sumaran les de Vallter 2000 al Ripollès.
Ràdio Ripoll, Xavi Pujol.
Amb l'estació oberta, l'afluència de visitants a la vall de Camprodon pot ser més important aquests dies festius, circumstància que li pot anar molt bé al sector de l'hostaleria i la restauració de la zona.
Jo crec que és una molt bona notícia per la comarca i també, en definitiva, per tota la vall de Camprodon. Per tot el tema de turisme, realment és una bona expectativa i un esperem que tinguem, si no tan bona, igual com la de l'any passat.
L'Ajuntament de Badalona constitueix una comissió especial per buscar les històries clíniques dels nadons presumptament robats durant el franquisme a centres sanitaris de la ciutat.
La comissió neix com a resposta a les demandes de l'entitat Bebés Robados, que investiga les denúncies de diversos casos de nounats substrets.
Ràdio Ciutat de Badalona, Júlia López.
Demanen tant a Badalona Serveis Assistencials com a l'Institut Nacional de la Seguretat Social tota la documentació de l'època per poder contrastar les denúncies. Ho ha explicat la primera tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Badalona, Teresa González.
Demanar als centres que en aquell dia, Sant Cosme, Sant Damià, Clínica del Carme, doncs intentar cercar aquest arxiu i, per una altra banda, doncs que l'entitat ens faci arribar tota la documentació que pugui tenir.
La direcció de Nissan presentarà un expedient de regulació d'ocupació per 600 treballadors de la planta de Zona Franca de Barcelona i de Montcada i Reixac, al Vallès Occidental.
La decisió s'ha pres després que hagin fracassat les negociacions amb els sindicats. L'automobilística assegura que l'ajustament és imprescindible per millorar la competitivitat dels centres de treball.
Els experts alerten del mal estat dels boscos del Maresme, fruit de la sequera i els efectes de les plagues d'insectes o fongs com el tumicus.
Una gran part de la superfície és massa forestal morta que caldrà retirar ara abans no arribi l'estiu per evitar incendis.
Ràdio Calella, Dolors Lleuri.
Una important superfície de la zona boscosa del Maresme està morta, sobretot exemplars de pi pinyoner per culpa de la sequera i l'impacte del tumicus. Ho ha explicat el tècnic forestal Oriol Bassa, que és membre de l'ADF del Maresme.
Tenim molts boscos que estan continuant molt de arbrat mort, sobretot pins, d'aquesta sequera i d'aquest insecte autòcton que mata els pins dèbils, que és el tumicus.
Nou projecte per ampliar el Mas Miró de Mont-roig del Camp, la casa d'estiuets de Joan Miró.
A final d'any o principi del que ve començarà la segona fase de remodelació de l'espai que permetrà ampliar les zones de visites.
La nova ràdio, David Fernández.
Serà permetre rehabilitar una part de l'interior de la casa que ara està tancada al públic i col·locar-hi un ascensor. Una actuació pressupostada en 220.000 euros que assumirà la mateixa fundació amb l'ajuda d'una subvenció del govern de 61.000 euros. Helena Juncosa és la presidenta de la Fundació Mas Miró.
Anirà una mica en funció de la redacció del projecte i sobretot no ha de interferir en les visites.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Manuel Álvarez, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Avui, a diferència de les darreres jornades, la tarda queda plenament assolellada. Només algun núvol d'evolució diurna cap a les muntanyes del nord-est, sobretot l'àrea del Montseny. De fet, al llarg de les pròximes hores, sobretot a partir del vespre, podria aparèixer algun interval de núvol baix a punts del litoral i prelitoral central. Pel que fa a la temperatura, valors propers als 20 graus, a punts de Ponent, també del Ter Sud i fins i tot també a zones de l'Empordà. Bufa la tramuntana en aquell sector amb alguna ratxa molt forta al nord del Cap de Creus i també tenim una miqueta de mestral entre el nord del Delta de l'Ebre i sud del Cap de Salou. De cara a demà tindrem una jornada que tornarà a ser assolellada en general, amb algun núvol d'evolució diurna al centre del dia i alguns intervals de núvols baixos tant a primera hora al matí com al final de la jornada a zones de la Catalunya central, prelitoral central i litoral central, però que minvarien molt ràpidament. La temperatura quedarà semblant una miqueta més alta, així doncs tornaran a superar-se els 20 graus a molts punts de la meitat sud, també a la zona de l'Empordà, amb el vent que encara bufarà amb alguna ratxa forta, sobretot la tramuntana al nord de l'Empordà. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Ja no et poses aquell jersei? Regala'l i fes-lo nou de nou. Ja no fas servir el tocador? Venta'l i fes-lo nou de nou. Ja no funciona el frigorífic? Repara'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7,5 milions de futurs.
Notícies en xarxa. Més a prop teu.
Ja està en marxa la primera fase de l'operació sortida de Setmana Santa, que ha arrencat a les 3 de la tarda. Es tracta de la primera onada d'un dispositiu especial de trànsit que comença avui amb les vacances escolars, però que s'allargarà fins la setmana que ve. De fet, s'espera que des d'avui i fins dijous que ve, prop de 450.000 vehicles surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona.
En el transcurs d'aquest cap de setmana, arreu de Catalunya hi haurà desplegats 1 miler d'agents dels Mossos d'Esquadra que vetllaran per garantir la seguretat viària. S'instal·laran 800 controls de drogues i alcohol, així com també per vigilar infraccions comeses per distraccions, especialment per l'ús del telèfon mòbil o per excés de velocitat. El Servei Català de Trànsit demana màxima prudència, ja que des de principi d'any 38 persones han mort en accidents a la carretera. Temen que aquesta xifra vagi a l'alça durant els propers dies perquè la Setmana Santa és un dels períodes de l'any amb més mobilitat a la xarxa viària.
Doncs el gruix de vehicles a les vies catalanes hem d'afegir una dificultat més, i és que des de les 6 de la tarda una marxa lenta dificulta la circulació a la C31 i la C32. Es tracta d'una protesta convocada per la plataforma Pacte del Penedès Marítim en contra de l'increment del peatge i que es du a terme entre Cubelles i Sitges. Anem doncs cap allà, Canal Blau. Xavi Martínez, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Ara mateix ens trobem arribant ja a la capital del Garraf, a Vilanova de la Geltrú, a la Masia d'en Cabanyes, on es farà la lectura institucional d'un manifest dels membres del Pacte del Penedès Marítim. Tot un èxit, ja ho podem avançar. Ha hagut una gran convocatòria en aquest, el primer acte conjunt de representants polítics, socials, econòmics, però sobretot, en definitiva, veïns de la zona del Baix Penedès, Garraf, que pateixen i denuncien el que suposa haver de pagar els peatges de la C32, ja que la C31 ara mateix és l'única via alternativa que tenen per arribar a la capital catalana i no està, diríem, en les millors condicions, és el que assegura el territori. Tot seguit, la presidenta del Consell Comarcal del Garraf, Glòria García, i la portaveu de la coordinadora de Calafell, Sònia Mirambell, explicant-nos el que és el dia a dia en aquest territori amb aquestes mancances pel que fa a la xarxa viària.
Considerem que és un greuge. Els túnels del Cadí tenen bonificacions específiques per a la gent del territori perquè la seva via alternativa, que és la Collada de Tosses, doncs és bastant més bona que les nostres costes del Garraf o que la C31, que és un carrer ample. Llavors, com que considerem que no tenim alternativa, reclamem també bonificacions específiques per a la gent del territori.
Ens dificulta qualsevol creixement, tant a nivell d'empresa, ens dificulta la conciliació familiar, triguem una hora i mitja o dues a qualsevol desplaçament cap a Barcelona.
Una marxa lenta que arriba després de la decepció de la trobada que van tenir recentment amb el conseller Damià, perquè ells el que reclamen, sens dubte, és una reducció del peatge de Vallcarca i després també una eliminació de les barreres entre Cubelles i el Vendrell.
Doncs gràcies, Xavier Martínez, per aquesta darrera hora des de Canal Blau i coneguem en aquest punt quina és ara mateix la situació a les carreteres. Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Helena López, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Doncs hem de dir que en aquesta C32 ens consten uns 3 quilòmetres de cues a Sitges en direcció Tarragona per aquesta marxa lenta. També dir-vos que l'àrea metropolitana ha millorat força la situació viària, però encara queden alguns punts amb complicacions, com la C58 a Terrassa en direcció Manresa, molta intensitat a l'autopista P7 a Cerdanyola en direcció Girona, també trànsit dens a les dues rondes de la capital catalana, sobretot en direcció Trinitat, i per últim destacar un accident que afecta la C65 a Llambilles, obliga a circular en pas alternatiu i està causant un quilòmetre d'aturades en els dos sentits. Aquesta seria la situació. Bona tarda.
Gràcies, doncs, Helena López. Un dels destins més buscats, sens dubte, aquesta Setmana Santa serà l'alta muntanya. Les nevades dels darrers dies han permès allargar la temporada d'esquí i fins i tot reobrir pistes. És el cas de les instal·lacions de Tuixent l'Avança, a l'Alt Urgell, a les que a partir de demà s'hi sumaran les de Vallter 2000, al Ripollès. Ràdio Ripoll, Xavi Pujol.
Les últimes precipitacions en forma de neu han deixat gruixos suficients per poder obrir parcialment l'estació. El que s'ha confirmat és que s'estableix per aquest període l'horari de primavera, de les 8 del matí a les 3 de la tarda. El preu del forfet serà més econòmic i anirà en funció del domini esquiable que es pugui oferir. Amb l'estació oberta, l'afluència de visitants a la vall de Camprodon pot ser més important aquests dies festius, circumstància que li pot anar molt bé al sector de l'hostaleria i la restauració de la zona.
Jo crec que és una molt bona notícia per la comarca i també, en definitiva, per tota la vall de Camprodon. Per tot el tema de turisme, realment és una bona expectativa i crec que podrien ser molt semblants. També és veritat que hi havia hagut alguna baixa de reserves la mancança de la neu que hi havia, però ara esperant que ha determinat per l'Ocarrió de la Generalitat juntament amb l'Ajuntament de Set Cases, esperem que això es pugui reactivar i que tinguem, si no tan bona, igual com la de l'any passat.
L'estació Set Casina va tancar el 31 de març degut a la manca de neu i al fet de no poder garantir unes condicions mínimes als usuaris.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
L'Ajuntament de Badalona ha constituït una comissió especial amb l'objectiu de donar resposta a les demandes de l'entitat Bebé Robados. El col·lectiu ha denunciat diversos casos de desaparició de nounats i ara la comissió buscarà les històries clíniques dels nadons presumptament robats a centres sanitaris badalonins. Ràdio Ciutat de Badalona, Júlia López, bona tarda.
Bona tarda. La comissió demana ara a la Generalitat la posada en marxa d'un protocol que permeti a les administracions públiques tenir mecanismes d'actuació per ajudar les famílies afectades i començar a buscar els infants robats. D'altra banda, demanen tant a Badalona Serveis Assistencials com a l'Institut Nacional de la Seguretat Social tota la documentació de l'època per poder contrastar les denúncies. Ho ha explicat la primera tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Badalona, Teresa González.
Demanar als centres que en aquell dia, Sant Cosme, Sant Damià, Clínica del Carme, era on les dones anaven a tenir les seves criatures, doncs intentar cercar aquest arxiu i, per una altra banda, doncs que l'entitat ens faci arribar tota la documentació que pugui tenir per tal de contrastar.
La comissió, formada per tots els representants del consistori, han acordat sol·licitar a les famílies totes aquelles dades que puguin ser rellevants, com ara saber quins van ser els professionals que les van atendre durant el part o quin metge els va fer el seguiment de l'embaràs.
I avui hem conegut noves denúncies d'abusos sexuals, en aquest cas comesos a l'Escola Maristes de Lleida als anys 70 i 80. Són denúncies que se sumen a les moltes que han sorgit els darrers mesos.
L'associació Vicky Bernadet per l'atenció a les víctimes d'abusos sexuals infantils celebra que s'hagin destapat tants casos perquè això, segons el seu punt de vista, que la societat és més madura per entomar un problema social com els dels abusos sexuals a menors. Així ho ha explicat la seva portaveu, Pilar Polo, en declaracions a la xarxa.
Aquesta situació existia, malauradament ha existit sempre. Els nens i les nenes sempre han estat éssers vulnerables davant de persones poderoses i els adults sempre són més poderosos que els nens. I el que ha passat és que fins fa molt poc parlar de violència sexual era gairebé impossible i, per tant, hi ha coses que la societat no estava preparada per entomar. Jo crec que estem en un bon moment.
L'entitat atén cada any 1.300 persones i lamenta que tinguin llista d'espera perquè el pressupost, asseguren, no els dona per més.
A Girona, l'Institut d'Investigació Biomèdica ha engegat un projecte per identificar els patrons pels quals es produeix l'envelliment de les persones. Treballaran amb més de 10 milions de dades recollides a partir de les proves realitzades a més d'un miler de ciutadans gironins. FM Girona, Siso García, bona tarda.
Bona tarda. L'envelliment és un procés natural i, malauradament, irreversible per tots, però, de fet, no tothom el desenvolupa de la mateixa manera ni amb la mateixa rapidesa, tant a nivell físic com biològic. D'aquesta premissa neix l'estudi Imagenoma de l'envelliment, liderat per l'IDIPG, un projecte que permetrà obtenir més de 10 milions de dades amb l'objectiu d'identificar quins són els patrons de l'envelliment de les persones. Àngel Font és director corporatiu de recerca i estratègia de la Fundació Bancària La Caixa.
Majoritàriament ara, la recerca biomèdica es fixa a estudiar la malaltia. D'alguna manera aquest estudi canvia aquesta visió i anem a estudiar la salut. Anem a entendre les condicions que ens faran més saludables i viure millor i més anys i amb qualitat.
Per ara l'estudi ha finalitzat la primera fase del projecte, que ha consistit en reclutar un total de 1.030 voluntaris gironins majors de 50 anys que s'han sotmès a una ressonància magnètica. També s'han obtingut dades antropomètriques i biològiques. L'estudi en un futur servirà per generar coneixement i facilitar la presa de decisions per centrar la despesa sanitària en els aspectes més convenients per a la població.
Notícies en xarxa. Informació i serveis de proximitat.
La direcció de Nissan presentarà un expedient de regulació d'ocupació per 600 treballadors de les plantes de la zona franca de Barcelona i Montcada i Reixac al Vallès Occidental. La decisió s'ha pres després que hagin fracassat les negociacions amb els sindicats.
La direcció de Nissan ha insistit que cal retallar 600 llocs de treball amb prejubilacions i baixes incentivades. L'automobilística assegura que l'ajustament és imprescindible per millorar la competitivitat dels centres de treball de la zona franca i Montcada i poder optar així a noves adjudicacions de models que generarien ocupació. El punt de conflicte amb el comitè d'empresa, que exigeix un pla industrial a llarg termini, són les condicions d'aquestes prejubilacions. Per ara no hi ha acord entre la direcció i sindicats.
I un altre col·lectiu que pateix precarietat laboral és el de les cambreres de pis. A Tarragona, les professionals que treballen als hotels de Port Aventura no descarten tornar a mobilitzar-se aquesta temporada. Denuncien que no respecten els acords a què van arribar a final d'any per desconvocar la vaga. Ràdio Ciutat de Tarragona, Marina Pérez.
El passat 2018, les cambreres de pis que treballen als hotels de Port Aventura van estar disposades a dur a terme una vaga per reivindicar aquesta precarietat laboral, que asseguren que pateixen. La vaga finalment no es va fer perquè es va arribar a un acord, però sí van fer concentracions davant els hotels cada divendres. Doncs ara expliquen que se'ls ha aplicat l'article 41.4 de la reforma laboral, on es reformen els drets adquirits i estan a l'expectativa de veure com evoluciona tot per prendre decisions. Així ho ha dit Esther Rodríguez, delegada de Comissions Obreres de Cambrera de Pisos.
Entonces, bueno, pues estamos a la espera de ver que realmente qué condiciones y la repercusión que tienen estas condiciones, esta modificación en las trabajadoras, bueno, pues para preparar possibles assemblees i demás i valorar-lo. No?
Per tant, no descarten tornar-se a mobilitzar, almenys dur a terme concentracions un cop per setmana.
Repassem ara altres notícies destacades del dia. Els experts alerten del mal estat dels boscos del Maresme fruit de la sequera i els efectes de les plagues d'insectes o fongs com el tomicus. Una gran part de la superfície és massa forestal morta que caldrà retirar ara abans no arribi l'estiu per evitar incendis. Ràdio Calella, Dolors Lliuri.
Una important superfície de la zona boscosa del Maresme està morta, sobretot exemplars de pi pinyoner per culpa de la sequera i l'impacte del tomicus, davant el qual el territori va posar en marxa un pla d'actuació coordinat entre ajuntaments, Consell Comarcal i Diputació. Ho ha explicat el tècnic forestal Oriol Bassa, que és membre de l'ADF del Maresme.
Hem tingut el 2018, que ha sigut el segon any més plujós dels últims 100 anys que tenim dades, i per tant els boscos han recuperat una mica d'aquesta sequera persistent que portàvem acumulats diversos anys, però per altra banda tenim molts boscos que estan continuant molt de arbrat mort, sobretot pins, a causa d'aquesta sequera i d'aquest insecte autòcton que mata els pins dèbils, que es diu tomicus.
La solució definitiva passa per adaptar els boscos del Maresme a les noves condicions climàtiques. Això significaria reduir la massa forestal i eliminar els exemplars que són menys resistents.
La Vall de Núria acollirà el 29 i 30 d'abril el Gastro Pirineus. Són unes jornades professionals per cuiners i aprenents. Carme Ruscalleda, Carles Gaig o Ada Parellada són alguns dels xefs que participaran en xerrades o demostracions juntament amb els del Ripollès. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda. Dos dies de ponències, seminaris i degustacions a la Vall de Núria. Són per professionals, però hi ha unes 180 places per públic en general. La cuinera Ada Parellada ha reivindicat la qualitat dels productes catalans.
És una responsabilitat cabdal
buscar el producte nostre, enorgullir-nos-en, treballar-lo i treure'n tot allò que en sabem treure. Perquè en sabem treure, tenim els millors cuiners d'aquest país.
I el director de l'Agència Catalana de Turisme, David Font, vol que la gastronomia del Pirineu atregui turisme.
Volem també, com us deia, que el turista identifiqui els Pirineus com un espai ampli, geogràfic, on la gastronomia hi té cabuda.
Un dels seminaris serà la gastronomia a peu de pistes d'esquí. Volen que s'hi pugui menjar també com a les pistes dels Alps, han dit. Les jornades costen 70.000 euros.
Garoinades sense precedents a Palafrugell amb més paquets turístics venuts i rècord de menús. La campanya gastronòmica va acabar-se el 31 de març i ha estat un èxit absolut. Segons xifres de l'Ajuntament, ha augmentat en un 52% el nombre de menús servits. Televisió Costa Brava, Xavier Martí.
L'èxit de la campanya gastronòmica ha estat fulgurant amb un 52% més de participants i augment en el nombre de paquets venuts. Aquest any s'han venut 8.325 menús, 2.840 més que l'any passat. Els paquets turístics, que inclouen nit d'hotel, esmorzar, menú i diverses activitats culturals i lúdiques, han passat dels 234 del 2018 als 361 d'enguany. Les xifres han sorprès l'organització, que esperava una bona campanya per la que consideren bona feina que s'ha fet durant anys, però no arribar a aquests nivells d'èxit. Albert Gómez és regidor de promoció econòmica.
Semblava doncs, que podia ser un bon any, no? Però en cap moment ens haguéssim pensat que s'arribaria.
Des de l'organització es fixen en tres motius. Un primer, la climatologia. L'hivern ha estat suau, amb molts dies de sol i temperatures que no han estat precisament gèlides la majoria de la temporada. Un segon, la repercussió a les xarxes socials. I finalment, el picapedra de l'administració local i el sector durant anys per donar a conèixer la campanya.
En cultura, nou projecte per ampliar el Mas Miró de Mont-roig del Camp. Es tracta de la casa d'estiueig de Joan Miró en aquesta localitat del Baix Camp. A final d'any o a principis del que ve començarà la segona fase de remodelació de l'espai que permetrà ampliar la zona de visites. La nova ràdio, David Fernández, bona tarda.
Bona tarda. Un tràmit que, si tot va bé, s'hauria de produir a finals d'aquest any o a principis del 2020, com a molt tard, i que ha de permetre rehabilitar una part de l'interior de la casa que ara està tancada al públic i col·locar-hi un ascensor. Una actuació pressupostada en 220.000 euros que assumirà la mateixa fundació amb l'ajuda d'una subvenció del govern de 61.000 euros. Elena Juncosa és la presidenta de la Fundació Mas Miró.
Anirà una mica en funció de la redacció del projecte, perquè com us dic estàvem esperant veure si la subvenció que ens arribava, i sobretot no ha de interferir en les visites. I ara a l'estiu és quan tenim més visites, llavors el que intentarem en el moment que ho fem és interferir el mínim a les visites, veurem com ho fem.
A més, la Fundació Mas Miró ha presentat algunes noves activitats que s'oferiran a partir d'ara, com visites teatralitzades o un joc d'escapisme.
I al Maresme, a Tordera, volen recuperar la història d'un tordarenc il·lustre, en Pere Porter, o també conegut com a Pere Botero. L'objectiu és fer conèixer la seva llegenda entre els joves i parlar del seu vessant històric. Ràdio Tordera, Lluís Sabater.
Tordera vol seguir potenciant la recerca històrica, igual que va fer amb el redescobriment i aprofundiment biogràfic del tordarenc Prudenci Bertrana. Ara s'impulsarà la recerca sobre el personatge d'en Pere Porter, o altrament conegut com a Pere Botero. Escoltem el regidor Josep Llorenç.
Un és al voltant de la figura de Pere Botero, de Pere Porter, que a tots ens sona el nom, però que a vegades no en coneixem prou la història, i una mica en la línia del que vam fer amb l'any Bertrana, que creiem doncs, que també, tot i que no tenen res a veure, és un personatge que calia tornar a posar sobre la taula.
La voluntat és desenvolupar un projecte de recuperació històrica d'aquest personatge al llarg d'aquest 2019 i no es descarta dur a terme un projecte audiovisual aquest mateix sentit.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. En waterpolo, el Sant Andreu s'estrena amb derrota a la final a 4 de la Copa Len femenina.
És el primer cop a la seva història que disputa la fase final d'una competició europea. Ha debutat a semifinals contra l'equip més potent, l'Horizonte de Catània. El partit ha acabat amb derrota del Sant Andreu per 8-12.
I en futbol, el Nàstic, que té la permanència a 7 punts, lluita per la salvació.
L'equip visitarà aquesta jornada a l'Almeria amb l'embranzida de la victòria sobre el Numancia. Enrique Martín actualitza el discurs per convèncer els grana que la remuntada és possible.
Ràdio Ciutat de Tarragona, Jesús Sarmiento.
El positivisme és una actitud que molt pocs s'aconsegueixen tenir o adquirir vers les adversitats. Però Enrique Martín és una altra història. El navarrès treu aigua d'on sigui i com sigui, tot i trobar-se perdut en un desert immens. De la pel·lícula al llibre, del llibre a la pretemporada d'Oliva i d'aquesta a un campionat nou en aquests últims 10 partits de Lliga. És inqüestionable que el navarrès juga en el camp mental dels jugadors i aquests microobjectius poden servir per focalitzar i treure pressió a la plantilla. Això sí, funcionarà. Enrique Martín vol un Nàstic campió en aquestes últimes jornades de segona divisió.
Después del día del Numancia es un equipo nuevo, uno está haciendo la valoración, han sido 2 meses prácticamente de pretemporada y entonces nada tiene que ver este equipo ya con lo que hemos visto hasta ahora. Y el otro día fue ese ejemplo, ¿no? Y ahora quiero que en Almería pues sigamos, este equipo tiene que ser así, en casa y fuera. Equipo nuevo, que he dicho yo, ¿no? De 10 partidos, pues campeonato de 10 jornadas que queremos quedarnos los primeros.
Un dels dubtes importants pel partit de dissabte serà Luis Suárez, el davanter colombià. Va patir un fort cop aquesta setmana a la cama en una de les sessions, tot i que es preveu que arribi a temps pel compromís davant el conjunt andalús.
La Unió Esportiva Mataró ha de guanyar el Roser per fugir de la zona perillosa.
La Unió Esportiva Mataró rep aquest dissabte a casa el Bianya, quan queden només 5 partits per acabar la fase regular de la Copa Catalunya femenina. L'equip maresmenc ha de vèncer per no caure en zona perillosa, mentre que les barcelonines ho han de guanyar tot per aspirar a la final a 4. El partit de bàsquet en joc es disputarà demà a les 6 de la tarda al Palau d'Esports Josep Mora de Mataró. També podreu seguir en directe en streaming a través de la plataforma Xala un altre enfrontament demà a les 6 de Copa Catalunya Femenina. Tarragona Bàsquet contra Bàsquet Draft Gramenet.
Doncs fins aquí aquest informatiu Notícies en Xarxa, que fan possible Sergi Mira al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Marta Pardell a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem dilluns a la mateixa hora, això sí. Gràcies. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa. Edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
La banda, dirigida pel mestre Marcel Ortega, ens presenta un programa en què conviuen la música èpica i enèrgica amb la més dramàtica i romàntica.
Sentirem obres de Chen Yi, Ottorino Respighi i un dels episodis indispensables de la música romàntica, La mort d'amor d'Isolda de Wagner.
Diumenge 14 d'abril a l'Auditori. Entrades a auditori.cat.
Un líder, un traïdor, un assassinat injust.
La passió d'Esparreguera, 10, 17 i 23 de març, 7, 13, 19 i 28 d'abril, 1 i 5 de maig. Compra d'entrades al web lapassio.net.
Continguts en xarxa.
Propostes en xarxa.
L'any 1959 naixia a França la revista Pilot, fundada per diversos dibuixants franco-belgues. A les seves pàgines també van néixer molts personatges còmics europeus, però segur que els més coneguts de tots són Astèrix i Obèlix, dos irreductibles gals de l'època de Juli Cèsar que s'enfrontaven ara i sempre a l'invasor romà. Les seves aventures es recollien després en àlbums on el final feliç sempre era tot un poble menjant un banquet basat en els pobres damnificats de tanta celebració, els Senglars. Doncs d'una manera bastant similar, els Senglars són també els protagonistes de la proposta d'avui, la 16a Fira del Senglar a Osor. Les activitats arrenquen ben d'hora, a les 9 del matí, amb un esmorzar basat en carn de caça, tot i que la inauguració oficial serà a 11:15, amb una cantada i una missa. A partir d'aquí es farà una visita guiada pel poble a les 11 del matí i fins al vespre hi haurà diversos espectacles, a més de castells, concert i batucada. Òbviament, hi haurà parades i tastets de senglar, així com diverses exposicions i la inevitable mostra d'oficis antics d'aquest tipus de fires. Setzena Fira del Senglar, el 14 d'abril, a Osor, comarca de la Selva. Us en podeu descarregar el programa al web municipal osor.cat.
La xarxa de comunicació local.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ràdio L'Escala, serveis informatius.